Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
La pregunta en qüestió és una pregunta sobre Schifrin a la UEFA. I ell, com ja tenia la idea de que rajaria del Madrid, ho fa venir per allà, em sembla.
Crec que havia rajat en una primera i en una segona, que és de Schifrin, torna ell al tema del Madrid.
Tema de Madrid. Pou, deies.
No, que jo crec que el que fa la porta, que des d'un punt de vista, si està pensat des d'un punt de vista d'estratègia comunicativa i de desplaçar el focus, ho aconsegueix, però el que fa, jo crec que és també, diguéssim, que fer de portaveu d'un sentiment, jo crec que amplíssimament majoritari del soci seguidor del Barça, que és que el Real Madrid es presenti com a afectat per aquest cas, el Real Madrid del règim, el Real Madrid del senyor Plaza, dient, mentre jo sea el president del comitè d'àrbitres, el Barça no ganarà ni una sola liga, el Real Madrid, que tots sabem que està instal·lat en totes les institucions esportives del país des de fa no sé quant de temps, es pugui sentir víctima d'alguna cosa que tingui a veure amb això, és resulta indignant. Bé, doncs jo crec que en aquest sentit Laporta exerceix molt bé de portaveu d'un sentiment que, creieu-me, és transversal en el barcelonisme, no?
Sí.
I aleshores sí. La resposta, i tancant ja la línia del que deia jo, de que a vegades hi ha coses que són una cosa i no són una altra, la resposta del Madrid és una resposta que no és acceptable, perquè és que no és veritat. És a dir, no és veritat.
És una falàcia.
És a dir, no és veritat. El règim franquista, la institució esportiva la que converteix en estàndard del seu règim és el Real Madrid a partir dels mitjans dels 50. I punt! I això és així, i ja està. I el Barça en cap moment és l'equip del règim. El Barça és un club permanentment sospitós pel règim, tot i que hi col·loquin, evidentment, gent afí, com a totes les altres institucions de qualsevol àmbit durant 40 anys. Però això és així i ja està. I intentar convèncer algú que el Barça va ser l'equip mimat del règim franquista, per mi és equivalent a intentar convèncer algú que la Terra és plana, que l'home no va arribar a la Lluna i que ens han posat xips per espiar-nos en les vacunes anti-Covid.
Aquesta no sé si te la compro.
Vaig broma. El moment clau que dèiem, que és l'ascens al poder de Santiago Bernabéu, que crec que era vicepresident quan puja al poder, és després de les semifinals de Copa del 43, que són aquell famós partit que el Madrid li clava un 11-1 al Barça. Són semifinals de Copa, en una època en què Barça i Madrid no es mengen un torrat. Juguen la Copa, l'anada se les Corts, guanya el Barça 3-0. I la tornada és l'11-1, en què els jugadors del Barça denuncien agressions i que fins i tot la policia els intimida. Hi ha tant el batussa que es multen els dos clubs. I els dos presidents dimiteixen. Que era el del Barça, l'Enrique Espinheiro, el marquès de la Casa d'Erasta, el militar gallec, que ni era català ni era soci del Barça, el van fotre allà perquè era franquista, i acaba dimitint per tot això. I això provoca que Bernabéu pugi al poder. Doncs aquest és un cas molt simptomàtic que explica una miqueta el que estàvem dient. Que malgrat que hi havia com a president del Barça i tota la directiva del Barça franquistes de pro, sempre hi havia la sospita, malgrat tot, aquest és un club que la base social és catalanista i són sospitosos. I és 1943. Ells encara es pensen, els franquistes, que la guerra potser la guanyarà el senyor Albigoti. Per tant, la censura era terrible. Doncs és un dels primers cops que la premsa esportiva evidenciaria actituds que no han agradat de l'afició de la massa social blaugrana. Perquè el partit d'anada a les Corts, la crònica del diari Ja, que era un diari, el règim diu... més o menys diu que les coses són una caldera i en l'actitud hostil cap als jugadors del Madrid va ser com si fos l'actitud hostil cap als representants del que significa Espanya. això el 43. Per tant, es venia a dir, en el fons seguim sospitant que vosaltres segueu sent els mateixos catalanistes, que en l'informe de l'encarregat de la seguretat de la policia del 40, que va estar 8 mesos fent un informe, ja deia el Barça és un club catalanista. I això, malgrat que han canviat els presidents i tots eren franquistes, sempre hi havia la sospita de que la massa social era catalanista i per això, quan encara guanyar una copa, havia algun ministre ton que es preguntava si havia guanyat un equip espanyol perquè no sabia si els catalans s'hi consideraven.
Bon exemple, bon exemple. Va, Miquel, que volies dir alguna cosa.
No,
sí.
molt ràpid, que jo crec que no és només durant el franquisme, perquè al final la transició el que es tracta és que hi ha gent que es disfressa o canvies el decorat, però que en el fons continuen sent els mateixos, i des de la transició vines la llotja del Bernabéu i veus qui hi ha, que no hi és a cap altre lloc. Vull dir que la relació del Madrid amb el poder sempre ha estat superior a la de cap altre club de la Lliga Espanyola. I això es forja en aquesta època de la qual estaven parlant el Toni, el Pou, en Santa Cana i tots plegats, i a partir d'aquí això s'hereta per sempre més. I és així, agradi o no agradi, perquè, esclar, tu no pots construir un discurs victoriós i guanyador extraient-lo del context. I a tu aquell context no t'agrada, perquè és un context dictatorial, i tu fuges d'allò i el que fas és situar aquella història dins d'un context com si fos normal, i aquell context no ho és. Ara, jo crec que el que Laporta havia calculat com un discurs atacant el Madrid per arissar la pell del barcelonisme una mica i desviar l'atenció, es multiplica exponencialment quan el Madrid contesta com contesta. És com si tu fums una empenta i et tornen amb un cop de puny. Llavors això és quan sí. Magnifica tota la situació. Ara, que Laporta encara ha de contestar moltes preguntes i segur que tornaran.
Exacte. A mi el que em dol és que ja que penses tot això i estem tots d'acord amb tot això que estem dient, és que tu els hi donguis peixet quan no acceptes que t'has equivocat en una cosa. Tu has d'acceptar que t'has equivocat, o pagant massa, o algú s'ha embutxacat diners, o has volgut afavorir les relacions públiques. Tu has comès algun error, accepta'l, i llavors et direm que ets un lladre, o ets, et direm que ets un mal gestor, o que vols influenciar certes coses. Accepta'm això. Sí, però dient-me el que em vas dir, no m'ho crec, i com que no m'ho crec, què puc fer? Doncs seguir especulant i seguir-te tirant merda perquè tinc uns altaveus més grans que els teus, amb el qual perdràs tu.
No,
i això és el que a mi trobo que passa ahir, i això és el que a mi em dol.
Ja. Bé, hem d'anar a rematar la tertúlia. Sobre això que deies dels poders del Madrid de la Llotja, hi ha un Salvados de l'Évole, recordo, que és una de les poques entrevistes que jo recordo tranquil·les a Florentino Pérez, que és molt interessant, si voleu recuperar-los. Fa molts anys, sabeu, no?, que estaven allà asseguts a la Llotja, Florentino i Évole, i allà parlen del poder que hi ha allà a la Llotja del Bernabéu. Hola, Saperes.
Què tal? Bona nit, Pariser.
Bona nit. Per cert, el guanyador del llibre, Toni, es diu Juan Manuel Sánchez. Ara li signa, sisplau, i li farem enviar a casa seva, que ja tenim la seva direcció. Felicitats, Juan Manuel, ara et signa el llibre, no, Toni.
No, que no ho faci, perquè és que era jo posant una veu, que veig que ha colat.
Boníssim.
Vull dir que me'l dediqui a mi, perquè l'he guanyat jo.
Saperes, a veure, sí. L'endemà del vídeo, algunes reaccions?
Doncs cap per part dels clubs. Com dèiem ahir, el Barça de moment es manté ferm en no respondre al Madrid. Ahir el que ens deien és que la història de tots dos clubs ja està escrita i que no cal afegir res més. Al marge dels clubs, reacció més recent a d'aquest vespre, em sembla destacada, de Jorge Valdano, a Movistar abans dels partits de la Champions d'avui. En un minut, Valdano analitzant la compareixença de Laporta.
Lo vi como comandante del ejército desarmado de Cataluña, ¿no? Para nombrar aquella definición de Vázquez Montalbán. Salió con la intención de declararse víctima, muy agresivo. Me pareció tremendamente excitado en su discurso, algo confuso. Y tampoco enfocó al problema, ¿no? Me pareció que se pasó toda la comparecencia yéndose por las ramas, buscando enemigos, pero sin aclarar a fondo el problema que lo llevó ahí. Me pareció que 2 meses para hacer una comparecencia de ese tipo es demasiado tiempo. O sea, si tiene un grupo de asesores de comunicación, me da la sensación de que el resultado fue de parvulario, vamos.
Li han preguntat per això i no li han preguntat pel vídeo del Madrid, no? Igual que Butragueño.
No ha parlat d'aquesta qüestió. En tot cas, pal de Jorge Valdano cap a Joan Laporta per la seva actitud i el seu to i el seu discurs en aquesta compareixença. Aquest matí, ho deia abans l'Edu també, reacció important també del govern de Catalunya, que per boca de la seva portaveu, Patricia Plaja, ha demanat al Madrid que rectifiqui.
És una ofensa i un insult als milers de persones que van patir el règim franquista. També el Futbol Club Barcelona, començant o sense anar més lluny, pel seu propi president, el president de l'època, Josep Sunyol, que va ser afusellat. Estaria bé que el Real Madrid retirés el vídeo i que demanés disculpes per haver traspassat una línia vermella.
Qui sí ha rectificat avui a l'Eix és l'ACB. L'ACB de bàsquet,
aquesta,
eh?
No, aquesta és bona.
Sí, sí. Després que ahir el seu community manager fer retuit a la piulada del Madrid amb el vídeo des del compte oficial de la competició. Avui, com et dic, han fet un comunicat explicant que per motius aliens a ells es va retuitejar aquesta informació, destacant que es va esborrar al cap d'un minut, però demanant disculpes al Barça i a tot aquell que s'hagi sentit ofès per aquest fet, per aquest retuit.
Això és el community manager que té tres comptes i sense voler va fer un retuit des, de, no, des del
seu. Pensant que estava el personal i a dir,
aquí no li ha passat.
Aquí no li ha passat. Bé, a
jo
tot
crec
això...
que va ser Antonio Martín directament que va fer el retuit.
Vale. A tot això, Joan Laporta afrontarà demà, com dèiem, un nou episodi del cas Negreira, d'aquesta guerra oberta amb el Madrid, perquè demà Laporta serà a Madrid a l'Assemblea de la Lliga.
Exacte, aquesta assemblea convocada per Javier Tebas, on Joan Laporta, com va anunciar ahir, assistirà com a representant del Barça. El segon punt de l'ordre del dia és l'anàlisi de la situació arbitral. Després que la Lliga presenti el seu informe, la resta de presidents poden dir-hi la seva, i aquí és on s'espera que Joan Laporta pugui dirigir-se als assistents, pel que ens diuen, amb un discurs més dur o més directe que el d'ahir, amb l'objectiu de defensar l'honorabilitat del Barça i criticar el que considera que és una campanya orquestrada contra el club. Per tant, a l'espera demà de les reaccions que pugui haver-hi, tant de presidents, de Joan Laporta i, evidentment, també de Javier Tebas.
Demà hi tindrem el Damià López a Madrid, el Miquel Agut serà a Munic, en aquest Bayern City, per tant, dos enviats especials en una altra gran nit de ràdio demà. Ho haurem de deixar
viu
aquí.
Viu malament l'Agut, eh?
Viu malament. Viu
malament. S'ha de fer la broma, sí. No? La del molt... molt bonic.
Molt bonic. Molt bonic.
Jo el que proposaria als de la casa, els de promocions, això, que si volen fer una falqueta i patrocinar els viatges del Miquel Agut per Europa, doncs escolta'm, jo crec que hi ha un forat aquí.
Sí, soc jo que vaig pels llocs i llavors, mira, dic, hòstia, truco la ràdio... I... Sí.
No, hi ha un filó, hi ha un filó.
Agut trips, no? Agut trips.
Sí, sí. No,
paro ja, paro ja.
Anava a dir que...
Tancau que si no...
Anava a dir que ara anem amb el Godó, avui segona jornada, molts VIPs avui, Carles Puyol, he vist Jordi Moix, també...
Has anat ja al Village, ja?
Sí,
no?
Hem anat cada dia.
Hem passejat una mica.
Per això.
I demà...
Viu, demà... Allà. No pago lloguer, perquè viu al...
Viu i menja.
Per això es va fer l'alimenta esportiva.
El deixa estar un racó.
Demà,
però
demà...
El resum de la llista de VIPs és Carles Puyol i Jordi Moix.
No, n'he citat dos així per sobre, però he vist José Lu, Javi Puado... actors, actrius... Ara no recordo el nom, però eren actors...
Et sonen les cartes, no?
No.
Joan Laporta
ahir, sí.
Home, hi havia Valeri, jugador del Girona, també, sí. Clar.
L'Aleix és capaç de trobar-se un actor i diu, aguantar una conversa mitja hora, no sabia ni a quina sèrie sortia, ni com es diu.
Felicitar-lo per l'última pel·lícula.
Vas estar molt bé, aquell paper.
No ha fet una sèrie.
I dir-te, aquest tio em sona, qui és? No, és el Pacino.
Sí, sí. Doncs demà es presenta... Demà es presenta un llibre únic i exclusiu que ha fet el grup Godó pels 70 anys del torneig. I demà el presentarem i demà serem allà també.
Quan tornes?
Demà torno. Sí.
Home.
Hat-trick, eh?
Bé, ara saludarem el Bassas, que ens expliqui la part esportiva, val? Del Godó, que també ens interessa molt.
Sí, ja fas la part de socialité, no?
Sí. Només...
El racó parisé. Només
donaré una dada, que suposo que no en sou massa conscients, perquè amb tots els afers extraesportius que tenim, el Barça juga a la Lliga en els pròxims 10 dies, perquè el Barça en 10 dies jugarà 4 jornades de Lliga. Del 23 d'abril al 2 de maig, si ho conteu, del 23 d'abril al 2 de maig ja 10 dies clavats, el Barça juga Barça-Atlético el dia de Sant Jordi, 3 dies després Rayo-Barça, 3 dies després Barça-Betis i 3 dies després Barça-Osasuna. Per tant, 4 jornades en 10 dies que segurament decidiran aquesta
12 lliga. 12 punts, no?
La millor notícia, 3 partits a casa. Heu sentit, eh? Barça-Betis, Barça-Osasuna, Barça-Atlético són a casa. Vull dir que...
Que sapigueu que l'altre dia vaig estar fent uns números enmig d'un atac de catastrofisme,
sí.
I el Barça podria sortir de Vallecas amb 5 punts d'avantatge.
Molt bé, gràcies, Joan Maria. Bona nit, a descansar. Déu-n'hi-do. No, compte aquest cap de setmana, a veure com va la cosa. Passa que, si tot va bé, Pedri i De Jong tornaran la convocatòria. Si tot va bé, aquest diumenge ja.
Molt important el Girona a Madrid, eh? D'entre setmana.
De dimarts vinent. Sí,
això
sí.
Està fet.
Hauràs arribat, ja? Estaràs aquí o encara estaràs viatjant?
No, home, jo hi seré. Jo sempre que les obligacions em reclamen, jo sempre hi soc. Són obligacions, l'una i l'altra.
Si no teniu plans per aquest Sant Jordi, el circuit de Barcelona-Catalunya està engegant temporada amb les European Le Mans Series. Aquest cap de setmana, eh? 22 i 23 d'abril, aquest dissabte i aquest diumenge, podeu gaudir de curses espectaculars de resistència i de prototips GTs. Podeu conèixer els pilots, podeu visitar el pit lane, passejar pel paddock i per la graella. Tot això a partir de 10 euros, tot el cap de setmana a partir de 10 euros.
Jo he quedat amb el Pou per anar-hi.
Ah, doncs mira. Sí. Entreu circuit.cat, allà podeu comprar entrades per veure les European Le Mans Series aquest cap de setmana de Sant Jordi.
Si hi ha actors o t'enteres si hi ha actors o coses així.
Avisa.
Jordi Moix.
Gran
el Pou els coneix, el Pou els coneix.
Edu Polo, Marc Guillén, Toni Padilla, Joan Maria Pou. Gran tertúlia, gran tertúlia.
La millor de la setmana?
Us felicito. Esteu allà, eh? Esteu allà, eh? Esteu allà. Esteu, però esteu allà, sí, sí. De les millors d'aquesta setmana.
Bona nit.
Adéu, adéu, bona nit. Gràcies, Sarmeres. Ara tornem.
Porta't bé.
Gràcies. Fins ara.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I, a més, lliurament immediat. Peugeot.
Per fi el dia sense IVA arriba a les plaques solars amb Àngel Solar. Truca avui al 900-264-687 o entra a angelsolar.es i tindràs 21% de descompte de l'IVA a la teva instal·lació. Només 17 i 18 d'abril. Ho estaves esperant. Aprofita el dia sense IVA i oblida't de la factura de la llum.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi donen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Si ets professional de la construcció o la reforma, l'Heroi Merlin estem amb tu, amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim facilitats de compra com la possibilitat de fer les teves comandes per e-mail o per telèfon, pagament a distància des del mòbil, descomptes exclusius i bonificacions mensuals en funció del teu consum. Uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. L'Heroi Merlin, ara més pro.
RAC1 presenta...
Sant Jordi a tothom.
Un Sant Jordi entre llibres i roses amb el Dia Lliure i Xavi Bundó. El diumenge 23 d'abril a les 10 del matí, un Dia Lliure molt especial en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona.
Us esperem a les 10 a l'escenari de RAC1 per gaudir junts d'una gran diada de Sant Jordi. Festa de ràdio amb escriptors, amb llibreters, amb actuacions musicals i un munt de sorpreses.
Aquest Sant Jordi teniu una cita amb el Dia Lliure als jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona. Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som un. Amb el suport de Limo, Grup Miranza i Frit Ràbic.
Unión Suiza Joyers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell 70è trofeu Conde de Godó.
Segona jornada avui del Barcelona Open Bank Sabadell, trofeu Conde de Godó. Ha debutat ja Carlos Alcaraz amb una victòria còmoda i, en canvi, ha estat una jornada d'autèntica escabatxina per la majoria de tenistes espanyols que participaven en aquesta edició del Godó. Albert Bassas, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Alcaraz, fàcil, eh? Avui, en l'estrena, com deies ahir, ja en dimarts, i ha passat a tercera ronda.
Sí, sí, sense problemes. Ha fet la feina aquesta tarda guanyant d'una manera, diríem que, incontestable al portuguès Nuno Borges per 6-3 i 6-1. Ho ha fet en poc més d'una hora de partit i en una pista central del tenis Barcelona que estava plena fins dalt tothom donant donant suport al tenista murcià, que amb la baixa de Rafa Nadal, sens dubte, recull una mica la seva herència. Per tant, Alcaraz classificat per tercera ronda i ara es veurà les cares amb el castellanenc Roberto Bautista en el duel espanyol que viurem la jornada de dijous, perquè així és com s'ha acabat aquest dia d'avui. Ni rastre dels problemes a la cama dreta que li van impedir jugar al Alcaraz al Masters 1000 de Monte Carlo, molèstia sobre la lesió amb la qual va començar aquest any la temporada i que es va fer durant la final del torneig de Rio el mes de febrer. Ell assegura que es troba en perfectes condicions i, per tant, que està al 100% per competir aquesta setmana a Barcelona.
De Miami pues vine con pequeñas molestias físicas, lo que me impidió jugar Monte Carlo, pero bueno, no he hecho ningún adapte físico, sino he intentado recuperar esas molestias para venir aquí a mi 100%. Yo creo que me he sentido muy, muy cómodo en pista, estoy a mi 100%, estoy bastante cómodo jugando aquí y con mucha confianza.
Avui, a banda d'Alcaraz, Aleix també han aconseguit la classificació pels vuitens de final al castellonenc Roberto Bautista, com ara comentàvem, que ara s'enfrontarà al tenista murcià, el malagueny Alejandro Davidovic, que ha derrotat l'argentí Echeverri en dos sets, i el noruec Casper Ruud, que ha fet el mateix davant el nord-americà Shelton. Tres espanyols a vuitens, però, com també apuntaves, doncs no n'hi haurà més, perquè el cert és que no ha estat una bona jornada en general pels tenistes d'aquí, perquè el dia ha començat amb l'eliminació del madrileny Fernando Verdasco contra l'italià i a Passaro, ha continuat amb la desfeta del balear Jaume Monà contra un altre italià, Matteo Arnaldi. El mataroní Albert Ramos, l'únic català del torneig, també ha caigut, eliminat en mans de l'equatorià Emilio Gómez, i Feliciano López també ha acabat perdent contra el belga Goffin en el partit més llarg de la jornada, perquè és pràcticament l'únic que s'han anat fins al tercer set. Per tant, es pot dir que dels 11 tenistes espanyols que hi havia a l'inici del quadre, doncs ja més de la meitat n'han quedat fora. Escoltem primer, si et sembla, Albert Ramos lamentant haver quedat eliminat a les primeres de canvi i no trobar-se en el seu millor moment.
No estan siguent les millors setmanes, no? L'any ha començat no tot el bé que m'esperava. Una mica decepcionat, evidentment, jugar a casa sempre fa molta il·lusió i quan no trobes sensacions és complicat.
I per tancar, si et sembla, també sentim les impressions de Feliciano López, que avui ha dit adéu al Godó de forma definitiva, perquè aquesta temporada, amb 41 anys, s'està acomiadant del tennis professional i ha jugat per darrer cop aquí, a les pistes del Reial Club de Tennis Barcelona, el torneig on va debutar com a professional l'any 98 i que ha jugat en 22 edicions. Tot un rècord, no cal dir-ho. Avui el tenista de Toledo en feia memòria després en sala de premsa.
La primera vez que jugué el Godó con 16 años no me imaginaba que iba a estar hoy jugando, sinceramente. Si me hubieran dicho en ese momento que iba a jugar 22 veces el torneo y que iba a tener una carrera tan larga, pues hubiera dicho que era imposible. Yo lo digo siempre, yo cuando vine aquí a Barcelona fiché por este club y yo venía aquí como un niño que soñaba con ser tenista, que soñaba con algún día poder jugar este torneo. O sea, esa es la reflexión que hago, ¿no? Al final se acaba un ciclo aquí y donde para mí empezó todo.
Homenatge també i ovació per Feliciano López, igual que ahir va ser per Pablo Andújar. Portem dos dies d'homenatges d'aquests tenistes espanyols que han brillat al llarg dels anys aquí al Godó i que també s'estan retirant d'aquest torneig jugant els seus últims partits. I compte, perquè demà tenim una jornada espectacular. No jugarà Carlos Alcaraz, que era el que preveiem tots, perquè ho ha fet avui, i no tornarà a jugar, com deies, fins dijous, però demà, la veritat és que hi ha autèntics noms del top 10 o del top 20 de l'ATP que també entraran en acció en uns dies, Albert, en què estem veient moltíssima gent, pràcticament sold out totes les jornades, i demà s'espera també una magnífica jornada de tennis amb molt bona temperatura que està fent aquests dies a Barcelona.
Sí, sens dubte. A diferència, per exemple, de l'any passat, el temps està respectant i de quina manera el torneig. Dilluns i dimarts ha fet bon temps, ha fet sol. També aquesta és la previsió per demà i pels propers dies, i així doncs el públic de Barcelona podrà gaudir, per exemple, de l'entrada en competició, ara també ho apuntaves, del segon cap de sèrie del torneig i actual número 3 mundial, el grec Stefanos Tsitsipas, que jugarà en el tercer torn del dia, és a dir, no abans de les 4 de la tarda contra l'argentí Cachín, o just abans un altre top 10, l'altre que falta dels 4 que hi havia doncs confirmats, el número 8 del món, l'italià Yannick Sinner, que jugarà contra l'argentí Schwartzman, una jornada que Això sí, després dels resultats d'avui, curiosament, no tindrà cap representant espanyol.
Doncs sí, demà tornarem a viure una magnífica jornada de tennis amb jugadors més enllà de Tsitsipas, com deies, o de Sinner, noms coneguts, Shapovalov, Àlex de Minyaur, Grigor Dimitrov, Schwarzman, Cameron Norrie, també Khachanov, vull dir que compta amb la jornada demà, que també és d'aquelles apassionant, o Lorenzo Musetti, l'italià que es va carregar Djokovic al Masters 1000 de Monte Carlo. Bons noms, bon tennis, el que veurem aquest dimecres a les instal·lacions del Tennis Barcelona. Ens ho vas explicant, Bassas, una abraçada.
Perfecte, allà estarem, doncs. Moltes gràcies, bona nit.
Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missui, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei. RAC 1.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
A FamaLiving Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues FamaLiving de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
FamaLiving, la marca de sofàs que està conquerint el món.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Back to back.
Sintonia del Back to Back per parlar d'esports nord-americans amb el nostre home, l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, què tal, com estàs?
Què tal, bona nit. A veure, va. Parlem de l'NBA, que tenim els play-offs en marxa. Estic més enganxat que mai, eh?
Sí?
Sí, sí, ara m'agrada perquè ja és eliminatori i sí, m'agrada.
O sigui, estàs acabant els programes del Tu diràs i de pet a veure NBA,
sí,
no?
Sí, 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 em quedo, sí, sí. Com va, com va?
Doncs mira, els tenim emocionants, tot i que és la primera ronda, emocionants sobretot per una raó, i és que el Sacramento Kings, el badaloní Jordi Fernández, estan guanyant els vigents campions de l'NBA, els Warriors, per 2-0. Atenció, perquè tal com ha començat la cosa, fa pinta que Sacramento pot donar la campanada i carregar-se els Stephen Curry, Clay Thompson i Andrew Wiggins d'una atacada. Recordem que feia 17 anys que els californians, els Kings, no jugaven uns playoffs. Per la resta, també a l'Oest, ens situem a l'Oest. Atenció, perquè els Lakers s'han posat 1-0 contra Memphis. Els Clippers van 1-0 davant els Suns de Kevin Durant, Chris Paul i Devin Booker. I els Nuggets de Nikola Jokic també dominant la sèrie 1-0 contra els Timberwolves. I si em preguntes per l'Est, ai, a l'Est. Sembla mentida, però els aficionats dels Knicks estem per davant en una sèrie de play-offs i això és caríssim de veure, Aleix. Som uns losers de campionat i aquesta temporada sembla que la cosa pinta bé, almenys per aquestes primeres rondes. Val a dir que és contra els Cavaliers de Ricky Rubio i, per tant, cor dividit, però vaja. Per cert, la ciutat de Nova York està d'enhorabona perquè per primera vegada en 29 anys els dos equips de bàsquet, els Knicks i els Nets, i els tres d'hoquei gel, els Rangers, els Islanders i els Devils, estan simultàniament competint als play-offs. S'ha quedat, per tant, una bona primavera a Nova York. Però vaja, tornant a l'NBA, a l'est tenim aquest Nova York contra Cleveland 0, Boston guanya 1-0 a Atlanta, Filadèlfia va 2-0 sobre Brooklyn, i atenció perquè Miami guanya 1-0 als Bucks del Greek Freak de Giannis Antetokounmpo. Per cert, a les cases d'apostes, Bucks, Celtics i Suns, per aquest ordre, són els tres màxims favorits per endur-se l'anell.
Queda apuntat, però avui no ens volem aturar només a l'NBA, això era només un repàs, un F5 a com estan els play-offs, sinó que volem anar a la Woman NBA, a l'NBA femenina, perquè hi ha un equip que ha seleccionat una jugadora catalana al draft, es tracta de la Txell Alarcón, i avui hem pogut parlar amb ella al back-to-back.
Sí, té 19 anys, juga de base a l'Araski de Vitoria, i des de fa uns dies les Washington Mystics tenen els seus drets. És la segona catalana que draftegen per jugar a l'NBA femenina, per darrere de la Núria Martínez i l'onzena jugadora nascuda a l'estat espanyol. Per cert, aquí, jugadores que també han jugat a l'NBA femenina però que no han estat draftejades, hem d'afegir la gran Anna Cruz, que té una anella a Minnesota, però que no va passar pel draft quan la va fitxar a Nova York el 2014, i a banda, la gironina Marta Xargay i la maresmenca Marina Farragut. Tornant a la Txell, és veritat que l'hagin seleccionat no vol dir que hagi de fer el salt de manera immediata, de fet sembla que tocaràs per una miqueta, però ja és una notícia bèstia, molt bèstia, que es fixin amb tu. Total, que al Back to Back hem parlat amb ella i li hem fet tres preguntes.
S'esperava Txell Alarcón que la seleccionessin al draft?
La veritat que no m'ho esperava. Sí que és veritat que dos dies abans del draft el meu agent es va comunicar amb mi. Ell em va explicar que havia enviat vídeos, els meus números, als equips d'allà. Però bueno, en tot moment em va ser sincer i em va dir que l'opció de poder ser draftejada era molt complicada. No? Sí que també em va explicar que algun equip havia mostrat interès per mi, que havia vist els meus vídeos, i això per mi era moltíssim, no? Perquè és molt complicat que els equips d'allà mostrin interès per tu i miren els vídeos, ja és un gran pas, no?
Com va viure la nit del draft? Desperta, molt de cafè, adormida?
No, em vaig entrar igual que tothom quan es va fer el draft, que eren les 3 del matí aquí, que sortia draftejada. Però sí que és veritat que jo a les 3 del matí estava dormint i una amiga meva espanyola, que està jugant a la NCAA d'allà, em va trucar quan vaig sortir i em va despertar, i bueno, així em vaig enterar, no? En el moment, doncs, em va costar molt reaccionar, però un cop ja em vaig despertar i ja era conscient de tot, em va ser brutal, no? També vaig començar, bueno, a obrir el mòbil, n'hi havia molts missatges de Twitter, de totes les redes socials, però em vaig ficar molt contenta. Recordo que els vaig comunicar als meus pares els primers i molt contenta.
I a partir d'ara què? Se'n vagi cap a Washington?
Directament els Washington no m'ho comuniquen a mi, no? Sí que és veritat que dies després del draft es va posar en contacte amb mi el manager general dels Washington Mystics, bueno, felicitant-me i dient-me que l'any que ve els agradaria venir i veure'm aquí. Però bueno, per les dues parts hem decidit seguir el meu desenvolupament aquí a Europa. Aquí a Vitoria estic molt bé, l'any que ve segueixo aquí i tinc la mateixa il·lusió, encara més il·lusió que aquest any de seguir aprenent, de seguir creixent com a persona i com a jugadora.
És la Txell Alarcón, als micròfons del Tu Diràs del Back to Back, gràcies a les gestions de l'Albert Pedrol. Molta sort, no?, a veure com li va.
N'estarem molt pendents,
tria.
Sí.
Escolta, i com que al Back to Back no ens hi posem per poc, també hem parlat amb dues catalanes més que han jugat a l'NBA femenina, ni més ni menys que la Núria Martínez i l'Anna Cruz, ara directora esportiva i jugadora del Barça Sant Feliuenc, respectivament.
El meu consell seria que anessin sense pressió, que anessin a disfrutar de l'experiència, a viure-la al 100%, són molt poques les privilegiades que poden anar a jugar a la WNBA i jo crec que han d'exprimir cada minut que estiguin allà, no? Jo m'ho vaig prendre com un premi, pensava que només aniria a fer el training camp i al final doncs em vaig quedar la temporada sencera i tenim més protagonisme del que esperava, no? Llavors, bueno, que s'ho deixin tot, que s'esforcin, però que, bueno, que al final del que es tracta és de disfrutar-ho i de viure-ho al 100%.
Això és el que diu Anna Cruz i ara escoltarem Núria Martínez.
Sí que és veritat que m'havien arribat a comentar que hi havia la possibilitat de sortir escollida en el draft, però sincerament jo no li havia donat més importància que aquella, no? Però bueno, ja la nit del draft i l'endemà em truca el meu agent per explicar-me els detalls de com havia anat la nit, de la posició que surto escollida i a més l'equip que m'adquireix els drets. I jo el que em va sorprendre més de tot és que tots els recursos que tenen per la NBA masculina els acaben de cedir a la NBA femenina. Ja tinc mitjans de comunicació, media, màrqueting, tot ho acaben també traspassant, diguéssim, d'alguna manera al bàsquet femení.
Doncs bons consells, no?, els que donen.
Sí, home, jo crec que la Txell Alarcón se les ha d'escoltar tant a una com a l'altra, dues llegendes del bàsquet català, també del bàsquet de l'estat espanyol, i que saben perfectament què és jugar a l'NBA femenina, que al cap i a la fi és el somni d'aquesta Txell Alarcón, que, com dèiem, és la segona catalana qui han draftejat la millor lliga del món, que és la dels Estats Units.
Molt bé, doncs vinga, anirem tancant la paradeta, com sempre fem, amb la notícia curiosa primer d'aquesta jornada.
La notícia notícia freak.
Va, mira, la primera. Tu te'n recordes quan el govern de Corea del Sud obligava el davanter del Tottenham Son a fer gairebé 2 anys de mili si no guanyava els Jocs Asiàtics?
Sí.
Doncs una cosa similar passa en Finlàndia i una de les seves estrelles de l'NBA, Lauri Markkanen, que aquest any ha notat 26 punts de mitjana amb els Utah Jazz, és un jugador absolutament determinant. Doncs bé, resulta que a Finlàndia és obligatori fer la mili abans dels 30 i com que Markkanen no s'ha classificat pels play-offs, s'ha rapat els cabells i se n'hi ha anat. Pels que sou aficionats al Jazz, això només serà un temps prudencial i el jugador tornarà a la dinàmica de l'equip per la pretemporada, per tant, no us preocupeu, però vaja, podeu veure la foto que diu que s'ha rapat ja, però escolta, per anar a fer la mili i que diu que per ell és un orgull.
Bona història, aquesta.
Sí. I mira, la segona, tu saps que a la Lliga de Béisbol, la MLB, hi ha molts jugadors cubans, a Cuba el béisbol és un dels esports rei, doncs els Miami Marlins han decidit homenatjar la comunitat cubana amb un entrepà que es diu Cubano Gigante.
Ah.
És, en el nom de la cosa, no té massa misteri. Es tracta d'un entrepà de prop d'uns 90 centímetres de llargada, per tant, el que seria menys del doble que una barra de quart, però gairebé el doble, i que pesa més d'un quilo. Ara sí, 4 o 5 vegades més que una barra de quart. Què hi porta? Doncs pernil dolç, carn de porc rostida, formatge, cogombrets, mostassa i una salsa especial. És per menjar entre 4 o 8 persones i si aquest estiu esteu per Miami i el voleu provar, doncs mira, que sapigueu que el camp dels Miami Marlins el podreu degustar, però escolta, amb responsabilitat, perquè si us el foteu d'una tacada vosaltres sols, potser cagueu a l'hospital aquella nit.
Ara m'ha entrat gana, ara m'ha entrat gana, té bona pinta aquest entrepà.
Home, té bona pinta, sí. Fotos, llarguíssim, llarguíssim.
Bones històries. Acabarem, com sempre, amb les recomanacions, el top 5 que ens fa el Pedrol.
Top 5 de la setmana.
Tenim en marxa el Mundial de Divisió 2 d'hoquei gel que s'està disputant a Madrid amb la selecció espanyola havent guanyat els dos primers partits. Ara hi tenim un dels habituals del back-to-back, com és l'Oriol Rubió, el capità del Barça. Demà a 6:45 de la tarda, Espanya juga en la primera posició del grup davant Geòrgia. El partit el fan pel web de Televisió Espanyola i els dos equips s'hi juguen bona part de les opcions per lluitar pel títol i per pujar a primera divisió.
Número 4.
I de l'hoquei gel de seleccions a l'hoquei gel de l'Ena Aquela. Ahir a la nit van començar els play-offs i ja sabeu que Movistar els podeu seguir de moment en diferit. Per exemple, Movistar Deportes 2 dijous, demà passat, a les 6 de la tarda, hora catalana, el segon partit entre els Boston Bruins i els Florida Panthers. Boston domina la sèrie per 1-0.
Número 3.
Futbol americà, aquest dijous, no l'altre. Es fa el primer dels 3 dies del draft de l'NFL. És un draft diferent a tota la resta, durarà 3 dies, com dèiem, i té fins i tot 7 rondes. A més, la posada en escena, sobretot el dijous, és molt xula i val la pena experimentar-ho almenys un cop a la vida, perquè és una cosa similar a la Super Bowl. Els més aficionats al futbol americà que ara diguin, home, però què està dient aquest boig? Sí, realment allà als Estats Units se segueix com una Super Bowl, per tant, val molt la pena. Encara no és oficial, però pels inputs que hem tingut a RAC1 tot apunta que aquest draft el faran per Movistar, almenys el primer dia, el dijous, a les 2 de la matinada, hora catalana.
Número 2.
I ara, si entrem en territori NBA, estem en temps de playoffs, com dèiem, fem el repàs d'avui fins diumenge, d'aquí a uns minuts, a la 1, Boston-Atlanta, i la propera matinada, 2:45, Grizzlies-Lakers. Partidars, aquests dos van pel canal Vamos. I la matinada del dijous al divendres, també a 2:45, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, aquest per Movistar Deportes.
Número 1.
I seguim la matinada del divendres al dissabte, 2:45, Knicks Cavaliers, recordem l'equip de Ricky Rubio, i dissabte, 9:45 del vespre, hora catalana, per tant, boníssima hora, Clippers Suns, i diumenge a la mateixa hora, Warriors Kings, de Jordi Fernández, els tres per Movistar Deportes.
Bon menú, Pedrol. Anotadíssim tot.
Sí, ho seguirem, de prop.
Gràcies.
A tu,
fins
Aleix.
Aviat, una abraçada.
Fins aviat, que vagi bé.
I amb el back-to-back acabarem el programa d'avui. Abans les portades amb el Manu Vilardell. Hola, Manu.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. Per on va Mundo Deportivo aquest dimecres?
Se titula Palanca Messi. Más allá del peso deportivo y emocional, la Junta cree que el regreso de Leo supondría un incremento de más del 25% de los ingresos del Barça.
Messi, protagonista a la portada de Mundo Deportivo y també a la del diari Sport.
Titula Confidencial. El Barça espera a Messi. El club que negocia con la Liga está convencido de que su salario estará dentro del fair play.
Anem a l'Esportiu.
L'Esportiu encapçala l'edició de demà amb el titular Juguem en català. Òmnium, l'UFEC i els clubs del país s'alien per fomentar l'ús de la llengua en els equips esportius.
I una de les primeres accions que faran d'aquesta campanya per promocionar i promoure el català en el món de l'esport serà al Camp Nou aquest diumenge. Compte, aquest diumenge repartiran 40.000 cartolines per fer un mosaic abans del Barça Atlético amb l'eslògan Comparteix en català. 40.000 cartolines. Per tant, Mosaic, d'Òmnium i de la UFEC. I a Madrid, per on tiren el diari As i el Marca? Comencem per l'As.
L'As titula Rodri goles, dos tantos del brasileño i una parada crucial de Courtois classifiquen al Madrid. I al Marca, el rei alarga su régimen.
Molt bé. Endavant. El rei alarga el seu regiment al Marca demà. Gràcies, Manu.
A tu.
Adéu, adéu. Gràcies al Joan Ferrús a la part tècnica i, com sempre, a tota la redacció d'Esports de RAC1. Impecable un dia més. Demà tornem. Demà és un dia de molta ràdio esportiva. Demà tenim les semifinals de la els quarts de final de la Champions que completaran les semis, volia dir, el Bayern City i també l'Inter Benfica, i un munt de bàsquet. Demà la Penya i el Manresa es juguen al seu futur a Europa, amb partits decisius tant a l'Eurocup com a la Champions League Basketball. I, a més, hi ha partits de Lliga CB entre setmana. Juga el Barça i juga el Girona. El bàsquet Girona juga a la pista del Real Madrid demà, en partit de Lliga CB. Per tant, ho viurem tot aquí a RAC1. Des de quarts de nou del vespre, amb la Champions juga a RAC1, amb el Molló i companyia, i a partir de les 11, el tu diràs. Fins demà, descanseu, bona nit.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 10 minuts de la una. El govern celebra l'última decisió del Tribunal Constitucional que aquest dimarts ha dictat que amb la llei a la mà no s'han de fixar percentatges de classes en castellà a les escoles. D'aquesta manera, el Tribunal, que ara té majoria progressista, rebutja el recurs que va presentar Vox contra la llei CELA i diu que a les comunitats amb llengües cooficials s'ha de seguir un patró educatiu basat en l'equilibri i la igualtat. Una decisió que, segons el conseller d'Educació, Josep González Cambray, marca el camí.
Per primera vegada, el Tribunal Constitucional diu que l'aprenentatge de les llengües dins d'una aula no va de proporcions ni de percentatges. De fet, de forma literal, diu que de la Constitució no deriva la necessària fixació per part de l'Estat d'una proporció en l'ús del castellà al sistema educatiu. Màxima prudència, però entenem i estem convençuts que tots els pronunciaments que hagi de fer el Tribunal Constitucional aniran, com no pot ser d'una altra manera, amb aquesta mateixa línia.
A banda, el TC també ha donat la raó a la Generalitat, assegurant que és legítim negar subvencions a les escoles que separin els alumnes per sexe. El rei Joan Carles arribarà aquest dimecres al migdia a Sant Xenxo, a Galícia, per participar en una de les regates de la Copa d'Espanya de Vela. Ho farà després d'haver passat aquest dimarts per Londres, convidat pel rei Carles III a un dinar privat, i després de veure el Chelsea-Madrid de Champions a Stamford Bridge. Serà la segona visita que fa el rei emèrit a Espanya des que va decidir marxar a Abu Dhabi l'estiu del 2020 i la primera des que va traslladar la seva residència fiscal als Emirats Àrabs. Aquest cop, Joan Carles pretén passar més desapercebut i allargar l'estada més dies, segurament fins diumenge. Més coses, la cadena nord-americana Fox ha tancat fa poca estona in extremis un acord que li permetrà evitar el judici per haver difós mentides sobre el recompte electoral de les eleccions del 2020 als Estats Units. L'havia denunciat l'empresa Dominion Voting Systems, que fabrica i ven sistemes de votació electrònics. La companyia va presentar una querella per difamació en considerar que els presentadors i les xarxes de Fox News van alimentar la tesi sense proves que les màquines de Dominion havien manipulat el recompte per donar la victòria a Joe Biden en detriment de Donald Trump. L'empresa reclamava una indemnització de 1.500 milions d'euros i, finalment, el pacte que ha tancat amb la cadena és per uns 717 milions. I, mentrestant, TV3 i Radio Televisió Espanyola rebutgen l'etiqueta de Twitter que qualifica els mitjans de comunicació públics com a mitjans subvencionats pel govern. Des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de fet, expliquen que estan fent les gestions oportunes amb la companyia d'Elon Musk perquè canviï aquesta qualificació. D'aquesta manera, segueixen el mateix camí que altres corporacions internacionals com la BBC. De fet, en el cas de la corporació britànica, Twitter va accedir a modificar-ho. En altres països, com els Estats Units o el Canadà, algunes cadenes han optat directament per abandonar la plataforma. La Universitat Pompeu Fabra va portar fa 2 anys el catedràtic de Ciències Polítiques i Socials Vicenç Navarro per assetjament laboral i abús de poder. Ho publiquen el diari Ara i el diari Punès, que recullen desenes de testimonis de secretàries, docents i investigadors al seu càrrec. Diuen que van patir comportaments despòtics, manipulació, abús d'autoritat, i un d'ells fins i tot assegura que en un atac de ràbia li va llançar una grapadora al cap. A més, expliquen que feien servir recursos públics per usos personals. Un comportament que s'hauria repetit durant 25 anys, tot i les nombroses queixes, però la universitat no hauria actuat fins al 2021, quan se li va obrir un expedient disciplinari i se'l va apartar. Just després, Navarro es va jubilar. I un últim apunt, perquè aquest dimecres comença a Barcelona l'EdTech, un congrés centrat en com integrar la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu. Fins dijous s'hi faran una dotzena de conferències per reflexionar sobre si és adequat o no incorporar a les aules eines com el ChatGPT. Es farà al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra i la previsió dels organitzadors és que hi passin més de 500 directius d'escoles i instituts. I ara els esports amb Joan Camí.
El Madrid s'ha classificat per a les semifinals de la Champions després de guanyar per 0-1 Stamford Bridge contra el Chelsea. A l'altra eliminatòria, el Milan ha superat el Nàpols per 0-1 i també passa a les semifinals. Demà és el torn de les altres dues eliminatòries. El Bayern rep el Manchester City amb la intenció de remuntar el 3-0 de l'anada i l'Inter de Milan se les veurà amb el Benfica amb l'avantatge del 2-0 del partit d'anada. Tots els partits es podran seguir demà a partir de 8:45 del vespre a RAC1. El Granollers se n'en vol a fer història al classificar-se per la Final Four de la Lliga Europea després de guanyar per 27-35 a la pista del Flensburg alemany. El tècnic del Granollers, Antonio García, ha reconegut que han jugat per sobre de les seves possibilitats. Són declaracions a RAC1.
Jo no diria que ens hagi sortit tot, diria que hem jugat molt per sobre del nivell que nosaltres mateixos podíem imaginar. Havíem fet una preparació de partit molt exhaustiva, molt concreta.
I en tenis, el Alcaraz ha debutat amb victòria en la segona ronda del trofeu Compte de Godó després de guanyar per 6-3 i 6-1 al portuguès Nuno Borges, número 79 de l'ATP.
El trànsit, retencions a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord per un accident que ha obligat a tallar la calçada. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens llevarem amb una mica més de fred i al migdia sumarem de 2-5 graus en moltes zones interiors del centre.